comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. James Gunn va ser l'escollit per reiniciar l'univers DC al cinema. Cada dia tinc més clar que és la persona indicada, perquè té la fortalesa mental per aguantar atacs constants. Ho veiem a les xarxes socials, abans, durant i després de qualsevol estrena del DCU. Afortunadament per Gunn té una via d'escapament, l'humor, que traspassa la pantalla en forma de micos bots a Superman o d'un americà nazi a Peacemaker. Gunn també ha imprès el seu segell personal i els temes que li agraden en totes les seves produccions, com fan tots els creadors. Ho van fer els que estaven abans a DC i ho faran els que vindran després. De fet, és exactament el mateix que fa Kevin Feige a Marvel Studios, però quan es parla de Gunn i DC, tot pren una altra dimensió. No desviem més l'objectiu perquè hem vingut a parlar de la segona temporada de Peacemaker, una sèrie que esperàvem amb moltes ganes perquè la primera temporada ens va agradar moltíssim. Avui ens acompanya la nostra productora, la Marta Sanz, i en David Callahan Ruiz, qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens obre la porta al multivers i ens transporta una realitat molt diferent a la nostra. Comencem!
We doing it up this style!
Hey, guys, I got beer. On.
Duh.
Oh, okay. Okay.
Just hand it to him.
I'll just hand it to him.
I've changed a lot since I last saw you. Out on
now, we're searching.
I don't want to be a joke anymore. I want to be a real hero.
You wear a clown costume and go out and beat up people.
Chris, take something bad and make something good out of it.
Comencem ja aquest especial de la segona temporada de Peacemaker, recordem, basada en aquest personatge de DC Comics, una temporada que ha trigat 3 anys a arribar, però finalment ja la tenim entre nosaltres, l'hem pogut gaudir sencera, i per parlar-ne en tenim per una banda la Marta Sanz. Què tal, Marta? Benvinguda.
Gràcies.
Saps la coreo o no encara?
Ai, no l'he practicada gaire. Si a ells ja els hi costava, als actors, si
imagina't. Sí, sí, això ho hem d'acabar fent, eh?
No l'he practicada gaire, no.
No, ja ho practicarem.
M'agrada David... la cançó.
Sí, sí, a mi també. Ara parlarem també d'això. I en David Callahan Ruiz. David, què tal?
Hola, bones. Jo sí que me la sé, però només la ballo en la intimitat.
Molt bé, no podies fallar parlant de James Gunn. Peacemaker, segona temporada, també vam estar a l'especial que vam fer de la primera. I us pregunto, si de cas, David, a veure, comença tu, què t'ha semblat aquesta segona temporada de la sèrie?
Doncs a mi m'ha agradat molt. M'ha donat el que esperava i fins i tot hi havia llegit alguna crítica, opinions abans de veure-la jo en relació... És inevitable, no? És una temporada, doncs, es compara amb la temporada anterior, que aquesta temporada segona semblava que no era tan bona, no sé... Jo trobo que és una temporada que fa créixer l'univers de Peacemaker, els personatges i la història. A mi m'ha agradat molt, l'he trobat fins i tot molt més profunda a nivell emocional i de treball de personatges, o sigui, en la qual cosa molt content. M'ha agradat molt i espero, ja en parlarem, suposo, que hi hagi una continuació.
A veure. Marta.
És que a mi també m'ha agradat molt, és que no hi haurà gaire debat, diguéssim, ni contraposició d'idees, no? El que farem és adorar en James Gunn i la Jennifer Holland, que em sembla una actriu fantàstica, i que té moments, és que cada capítol has de riure. O sigui, cada capítol hi ha un moment que rius, i això és difícil d'aconseguir, i a més rius amb sentit. I a més no se n'oblida de la primera, també es tira de detalls que pots veure en aquesta segona. I jo també estic d'acord que és més profunda, perquè jo crec que el personatge de Peacemaker l'ha fet més rodó, l'ha dibuixat molt millor, i veiem que té doncs una... sentiments, no? Tot i que és un tros d'home a vegades una mica quadrat i un totxo, doncs tots procuren per tots, que és el que li agrada a James Gunn, que és fer família, i a banda hi ha unes trames. A mi m'ha semblat molt bé el del... Es pot dir, no?
Sí, no, jo diria que ja la fem des d'espoilers, des del primer minut.
Que m'ha
sí,
semblat sí. molt bé el multivers, aquestes portes que obren altres llocs inimaginables, i els dolents, que són dolents, però ridículs alhora, i aquests grisos, no? No sé, a mi la veritat és que m'ha agradat. M'agrada també la durada de cada episodi. Sí. No són excessivament llargs, i és fantàstic. I
jo n'hi m'he donat. O sigui, estaven tan bé els episodis que dic un altre, clar. Saps? Que hi ha sèries si que haguessin... sí que dius...
Tu l'has vista més de cop, no, David?
Jo l'he vista del tirón, sí, sí.
Oh, de cop. Uau, això...
Sí, sí. I, clar. Bueno, la vaig veure pràcticament en un dia, dos dies. Sí.
Dos dies?
En dos dies, sí.
Ai, nosaltres les hem vist com Déu mana, sí, com Peacemaker mana, i James Gunn ens ha dit.
Però crec que és una sèrie que li va molt bé el fet de també veure un capítol darrere l'altre, pel que deies.
Home,
també és que són molt curts, solen acabar...
No, però és que no pots... Ho dic en sèrio, ja. Aquest exercici de... Perquè la primera temporada sí que la vaig veure d'aquesta manera, no? Setmana a setmana, i aquesta l'he hagut de veure... així més del tirón i no pots parar. O sigui, realment et genera aquesta addicció de sèrie que a mi les sèries de generalment em costen. I no, doncs un altre. I et dic que vaig agafar a les 3 de la tarda un diumenge i gairebé ja em vaig plantar a l'episodi 6. I ja vaig dir, bueno, demà
acabo, no?
L'acabo, però sense adonar-me'n, que és un... No sé, és un... una joia veure una cosa així sense adonar-te.
I no és que sigui una cosa molt lleugera, sinó que és que no. Senzillament t'enganxa.
No, però si jo, a més, li vaig dir a l'Ignasi, li vaig comentar, que a mi m'ha tocat i m'ha fet recordar passatges meus que m'ha tocat de veritat, que m'han mantingut amb la llagrimeta. I dius,
passatges estàs... teus de la teva vida.
De la meva vida, o sigui, estem mirant... Una...
Estàs parlant de l'orgia.
ja m'agradaria.
Aquell episodi.
Ja m'agradaria, però no.
Mare meva.
No, o sigui, que estàs mirant una sèrie que aquesta jo crec que és una de les moltes virtuts que té la sèrie. Estàs mirant una sèrie que en teoria és d'un super... Bueno, no és ni superheroi, és un heroi, no?, de tercera fila. Que és molt barroer, molt bruto i molt gamberro amb l'humor, amb les escenes i les trames que es plantegen, i després resulta que te toca la fibra. Que això és molt difícil de fer, repeteixo, és com fer terror i humor i que funcionin les dues coses, pues fer això. I jo crec que James Gunn està tocat per una vareta màgica, perquè ara ho dèieu, se li dona molt bé fer històries de grups i de que els personatges entre ells vagin connectant, vagin interrelacionant. Guardianes de la Galàxia és una mica aquesta estructura, salvant les distàncies. I, bueno, és una saga magnífica, no? Els personatges se'ls fa estimar a tots. I aquí passa exactament igual. Acabes estimant a tots els personatges. I t'enamores de... Bueno, jo m'he enamorat de la Jennifer Holland, però jo ja em vaig enamorar la primera temporada.
Recordo, sí.
Estic enamoradíssim d'aquesta senyora, que és la senyora de James Gunn. Però és una meravella com a actriu, i el personatge, i es fa estimar. I, bueno, i és que es fan estimar a tots, fins l'Economus... Tots. Mm. I evidentment, l'Àguili. O sigui,
una de les coses que criticaven a Gunn és que enxufa la seva gent o directament a la seva dona. Però quin problema hi ha quan són les millors persones per fer aquest paper?
Home, clar. I ell
sap. Més, ho fan molt bé, perquè si no ho fessin bé, no estarien aquí.
No, però
vull dir
que
sí. Jo aquesta crítica em sembla molt gratuïta.
I tant, perquè a més tu per fer quan ell està on està, que té ha de decidir, no? Tot director ha de decidir el càsting o ha de donar l'okay al càsting, i ell sap quin equip vol.
I a més és un tio que no li tremola la mà, perquè recordem que l'actor que feia de vigilant a la primera temporada doncs no li acabava d'agradar, i aleshores el va substituir per Alfredo Estroma. I aquí ha passat un cas semblant amb el personatge aquest que caça l'Igli, no? Que sí. Tampoc funcionava l'actor i aleshores és una cosa habitual que no es fan les pel·lícules perquè dius moltes vegades què fan les produccions? S'acaben menjant l'actor, funciona o no funcioni. James Gunn, si veu que allò no funciona perquè és que l'humor ha de tirar d'alguna manera, doncs sentint-ho molt, atura el rodatge, contracta un altre actor, aprofita el que pot i el que no ho torna a rodar de nou. I aquesta temporada ha passat el mateix. És un paper molt més menor que el personatge del Vigilant, no? Mm-hmm. Però ha tornat a passar, no? Aquest Sam Wilt, que persegueix a l'Igli.
Amb Michael Rooker. Mm. Sí, no sé si hem de parlar d'això ara.
No, ja en parlarem més
perquè
tard.
Perquè encara no has dit què et sembla.
Ho dic ràpidament. A mi m'ha semblat, coincideixo molt amb el que heu dit vosaltres, si espereu que aquest sigui un programa que critiquem a James Gunn, doncs...
Us heu equivocat de programa,
perquè aquest és un programa, almenys el d'avui, però James Gunn, que quan hi ha alguna cosa que no ens ha agradat, doncs ho hem dit. Però en aquest cas és que ens ha agradat tot el que ha fet en aquesta sèrie. Per tant, és que pals li cauran molt pocs, o cap, o pràcticament cap, no? En el comentari de la sèrie. I sobretot és el que he trobat jo, és aquest excel·lent treball de personatges que té, que és això que ja explicàveu vosaltres, que si la temporada anterior era una temporada més d'anem a salvar el planeta, anem a salvar el món, aquí en aquest cas no és això. Es van a salvar a si mateixos, tots els personatges, perquè tots estan tocats. Sí que és veritat que tens un trauma central, que és el de Peacemaker. I com a tal, el de Chris Smith és el que explorarà i col·lateralment a la resta de personatges que també tenen els seus traumes, no? El de Jennifer Holland, el de Vigilante, el de tots, completament. I ho sap desenvolupar i molt bé. Té la gran sort també, una sort enorme, de tenir John Cena, que tu comentaves per privat l'altre dia, què fan, que no li donen l'Emmy a aquest senyor.
No, aquest senyor s'ho mereix, però ja s'ho mereix des de la primera, eh? Sí,
però o sigui, és que en aquesta jo crec que tenia un paper molt més complicat, perquè el personatge té un problema de depressió total i absoluta i t'explica perfectament els seus estats d'ànim amb les mirades, t'ha de transmetre com jo crec que cap altre actor d'aquests que ve de les lligues del wrestling i aquestes coses. O sigui, John Cena li dona 50.000 voltes a The Rock i tots els que hi hagin darrere, sí, no? Perquè són actors que estan molt encasellats amb un determinat tipus de pel·lícules que no li demanis que demostri sentiments. I John Cena demostra que és un tio fortot, que és capaç de fer aquests papers, però que, a més, té una capacitat d'interpretació dramàtica i còmica, també, alhora, que això només és pròpia dels grans actors. I en aquest cas ell ho és. I m'ha sorprès molt en aquesta temporada, perquè potser tampoc li havien donat excessivament l'oportunitat per demostrar això. I aquesta sèrie jo crec que sí que li ha donat James Gunn i ell s'ha lluït de manera excel·lent.
Sí, no. I a més no... Que la sèrie sí que té el drama, però el drama ja... No són situacions específicament dramàtiques. El drama... va suporant, no?, una mica per les situacions que viuen els personatges i en el personatge Peacemaker te n'acabes entristint, no?, amb ell i això que no es fica un racó a plorar.
És d'aquests...
No?
Però... seria aquestes persones que per més que fan no aconsegueixen el que es proposen.
Sí. No.
És frustrant.
I és frustrant i ell ho fa molt bé. Sí. Representa molt bé aquest sentiment de frustració.
Sí, perquè totes les seves parts de la seva vida està frustrat.
Sí. Si al final és que el moment... Jo, hi ha un dels moments clau, em vaig sentir molt identificat, que és quan l'únic que vol saber és si el petó va significar alguna cosa. No, ja ni es proposa tenir una relació simplement i li diu, clar, que va suposar alguna cosa. Només amb això ja és feliç. O sigui,
estan tota la temporada parlant del vaixell, el vaixell, i tu no saps de què.
Tu no saps de què va, no? Que això ja, em penso que és l'últim episodi, diria.
Sí, correcte,
no?
Hi ha el flashback.
I és que, a més, s'ha convertit en un meme, això, no? Arriba la imatge aquesta de que entra a casa i comença a saltar i tal. I només és perquè aquell petó va significar alguna cosa, que això és... Demostra'm una persona quan està molt tocada, no? i té l'autoconfiança per terra i dius, no, fixa't fins a quin punt, no? I això està molt treballat. Jo crec que això, i ell ho fa molt bé.
És l'honestedat perquè ell està enamorat.
Sí, no,
de l'Emília. Això
està clar.
Ens recorda potser la nostra adolescència, en què encara no hem viscut gaire, res. I t'enamores cegament d'algú altre i potser en alguna festa, en algun lloc, has fet un petó i per tu allò ha estat super significatiu i la prova màxima, no? Que aquella persona, perquè l'enamorament hi és i ell s'enamora honestament, és molt generós.
Però té cap a... almenys, perquè com el cinema, evidentment les sèries, no? Són un estat d'ànim. I jo li he trobat capes encara més profundes, perquè quan ell se'n va a l'altra realitat i, com que ja és un heroi, tothom l'adula sí. I tothom... I allà sí que l'estima, no?
Sí.
Però no és el mateix. Però és el que molta gent a la vida fa. No he pogut aconseguir l'amor de la meva vida i tiro pel dret. I ell és el que fa. O sigui, està fent això. O sigui, és d'una fredor i d'una... és que això passa al món, no? I ell igualment se n'adona. Dius, no és qui vull. Jo vull a l'altre, no? I l'altre no puc i m'haig de conformar amb això, que és com un succedani, no? I això és dur. La vida és això, eh? La vida és això. I, ostres, jo trobo que està molt, molt ben pensat. Molt ben pensat.
Bueno, però hi ha més coses.
Però ara... Moltes més, sí, sí.
Vull dir, amb això que dius que ell coneix l'Emília de la Terra 2, no? De l'altra terra alternativa, que ella ja està enamorada.
Uh-huh.
D'alguna manera, ja veurem, perquè el Peacemaker de la Terra 2 no és com el Peacemaker
no.
De...
Clar. Bueno, com que és diferent, original. No? Ja diu, uh-huh. Ja a ell li sobta, no? Que ella estigui, no? Per ell i...
Que no ho ha viscut, això.
Com que no ho ha viscut mai, no, al principi li agrada.
És fàcil,
però
un camí fàcil.
Però després veu que no, clar, no és ben bé. Ell vol a l'altre, clar, evidentment, no? Sí, sí.
Sí, de cas comencem plantejant alguns petits temes de producció abans de seguir després amb les trames. Comentar bàsicament sobre la creació de la sèrie, que la primera temporada es va estrenar el gener del 2022 i Gunn no va acceptar formalment fer una segona temporada fins que no va tenir clar quin era l'arc de personatge que volia desenvolupar. Llavors ens trobem en un punt clau dintre de tot això de Warner, que és l'abril del 2022, que es produeix aquesta fusió entre Discovery i Warner Media. Es fusionen en Warner Bros. Discovery i recordem que es cancel·la algunes de les produccions que teníem aleshores, com la pel·lícula de Batgirl, tot i que Gunn afirma que Peacemaker no corre perill i que hi haurà segona temporada que començaria a rodar-se el 2023. Però és llavors quan, a finals d'octubre del 2022, Gunn i el productor Peter Safran són nomenats copresidents i co-CEOs dels nous DC Studios. Una setmana després, just d'assumir el càrrec, van començar a treballar amb l'equip d'escriptors per desenvolupar un pla, diuen que és a 10 anys, que s'ha anat modificant sobre el camí perquè algunes de les produccions que volien fer s'han retirat i s'han afegit d'altres de noves del nou univers DC, que és aquest nou DCU. Com que Gunn estava ocupat amb les seves noves responsabilitats, la segona temporada de Peacemaker es posa en pausa el gener del 2023 i ja veurem, doncs, a partir d'aquí, aquest llarg periple. Abans no s'ha produït la sèrie, és a dir, i ho ha dit James Gunn, la sèrie s'endarrereix pel seu treball a Superman i la temporada 2 de Peacemaker sí que després de Superman és la que es volia produir. Una temporada que s'ha rodat o s'ha fet simultàniament amb Superman per accelerar l'estrena. De fet, es rodaven, com aquell que diu, en els mateixos estudis, els Trilith Studios, porta per porta. I per això també ha estat més fàcil de compartir alguns dels personatges que venen de la pel·lícula de Superman, que també els veiem aquí. Tot i així, Gunn no va poder evitar dirigir 3 dels 8 episodis d'aquesta temporada, mentre que han completat la direcció dels 5 restants Greg Mottola, Peter Sollett i Athelena Jones. I pel que fa al guió, hem de dir que James Gunn comença a escriure la temporada un cop s'acaba la vaga de guionistes, estem parlant doncs, aproximadament de l'octubre del 2023, i acaba d'escriure els 8 episodis a principis de febrer del 2024. Gunn inicialment tenia previst escriure Peacemaker abans de Superman, però després d'assumir el lideratge de DC Studios va incorporar la idea d'un univers de butxaca que venia de Superman dins de la història d'aquesta sèrie, perquè originalment el primer esborrany explica que està basat en una novel·la que és The Counterlife, que es diu, està traduïda, crec, en castellà de La Contravida, de l'any 1986, que és de Philip Roth, que mostrava, doncs això, superherois supremacistes blancs perseguint a Peacemaker per haver matat el seu pare. Aleshores, va trobar que el to s'assemblava massa al de la primera temporada i per això decideix girar aquesta història i crear una realitat alternativa on Peacemaker descobreix una versió de si mateix millor en tots els seus aspectes, cosa que el força a afrontar els seus propis fantasmes. La trama té lloc un mes dels esdeveniments de Superman i actua com a prequela de la seqüela de Superman, Man of Tomorrow, que s'estrenarà en cinemes el 2027, connectant-hi directament, gràcies a l'aparició de Nicholas Hoult, com a Lex Luthor, que ha estat una de les grans sorpreses que ha tingut aquesta temporada. També un altre dels referents de James Gunn ha aclarit que aquesta realitat està basada principalment en la novel·la The Man in the High Castle del 1962, la novel·la de Philip K. Dick, que va tenir adaptació televisiva, per cert, que està a Amazon Prime, que és aquesta versió de què hagués passat a l'Amèrica si els nazis doncs, haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial, no? Amèrica, Estats Units, concretament. I bàsicament això. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa, algun detall.
Sí, de producció. Doncs mira, l'escena que ara l'acabes d'esmentar, de Nicholas Hoult, que està a presó parlant a través d'interfon amb en Rick Flagg sènior, és la primera escena primeríssima que van rodar.
Carai.
Aquesta. I aquesta havia d'anar a l'episodi 7, però la va posar al 6, ja ho explicaré, per distensionar entre... Era una escena que diu in-between, no? Entre dues escenes, potser amb una càrrega emotiva més forta. L'actor que més li ha costat de trobar, sabeu qui és? Que va fer, diu, desenes de càsting.
De nova fornada.
Sí, sí, sí. És el... Ai, ara no em surt el nom del personatge, però l'actor és en Tim Meadows.
Ah, que és el que té ocellisme, sí. Pajarismo.
No, ocellisme és blind... sí, que és una... Que no existeix, no ho busqueu, no existeix, per favor.
Jo crec que molta gent...
Que hi ha gent que s'ho ha cregut i no existeix, no pots, l'humà no, encara no confon un ànec amb una...
És la millor malaltia inventada que s'ha fet mai.
Això ve de la prosopognòsia, que és que hi ha gent que això que sí que és cert, que confon, és a dir, que no identifica cares ni gestos facials. Això sí que existeix.
Bueno, té un moment la sèrie que és quan diu, no? Qui s'aprofitaria d'algú que té aquesta disminució? I diu, va, vinga, home, per favor. No, està molt bé. I quan diu, no, diu, m'ha atacat un loro. Sí.
I un pato, també, diu.
Un ànec, sí.
Sí, perquè li retreu a l'Economist. Me vas dir que era un ànec, no?
Sí, i de fet, si veureu que hi ha un pòster que circulava, no sé si és oficial o l'ha fet algú, podria ser oficial. O sigui, un dels pòsters oficials és cara a cara, Peacemaker i Eagly. I llavors hi ha un altre que, en lloc d'Eagly, hi ha un ànec. Uh-huh. Vull dir que és referent
veritat,
a la broma
sí.
aquesta sí. en concret.
Em penso que el personatge d'en Tim Meadows és en Flory, no?
Bueno, sí, Flory es diu, sí. Sí, sí.
Doncs li va costar molt i finalment va amb en Tim, doncs va dir, és aquest. I el que dèiem abans és que sí, que l'actor que no sé si el temps, però no passa res, no ha transcendit, ni amb James Gunn en el seu... podcast oficial.
No, en aquest cas no l'ha volgut dir. Com no. que sí va transcendir el que havia fet de vigilant a la temporada anterior...
Això sí que ho he vist per internet, però ell no l'ha volgut dir perquè no cal. Aquí sí que va haver de trucar a Michael Rooker, el seu col·lega, i li va dir, m'has de fer un favor, va ser una trucada per telèfon, m'has de fer un favor, mira, et necessito per Peacemaker la segona temporada, segurament et mataré, i el teu personatge no tindrà continuïtat. Diu, vale, és el que necessito. Dic que es va pujar al carro, jo crec que a la clava.
Sí, és molt divertit. Ho va fer molt poc temps de preparació, sí. De fet, com que va haver de substituir l'actor, sí, sí. Es va haver d'incorporar l'endemà, vull dir que, però clar, Michael Rooker és un tio que té tanta experiència i que fàcilment és allò que dius, algú en garanties que t'ho faci bé i ràpid, no? Michael Rooker.
I com a dada anecdòtica, li va costar molt a James Gunn trobar el tema musical de Caràtula d'inici, moltíssim. Finalment el va trobar, no? Que és
vols anar per aquí,
Lord. I només com a producció dir-vos que us volia dir que no és res petit ni que passi desapercebut, perquè ballar costa molt. I sé que tothom, la humanitat, diuen que estem fets per ballar i per moure'ns, però costa molt i van haver d'entrenar molt i n'hi havia alguns de molt més metòdics que d'altres dins dels personatges que han de fer aquesta, no?, que fan aquesta intro, que són 16 personatges, a més tenen tots algun moviment propi i va treballar un per un la coreògrafa, que ja en parlaràs, Ignasi, i déu-n'hi-do, assajaven molt. I les que assajaven juntes, abans allò en temps morts o abans de començar a rodar, i assajaven, no paraven d'assajar, era la Jennifer Holland i la Sol Rodríguez, no? Que és l'actriu que fa de Sasha Bordeaux, i elles dues, doncs, amb el mòbil, allò que es posa, no? Allò que ara fa molta gent al gimnàs, que s'encaren el mòbil, però que, com ho fan, no? Les dominades, doncs aquí, doncs, amb el mòbil es anaven controlant a veure si ho feien bé. Vull dir que també... Ah, el judo màster, bueno, aquest en Natalie, que és vietnamita, d'origen, van venir a 6 anys als Estats Units. Aquest se li dona superbé. Feia piruetes, voltretes, feia de tot.
Bueno, aquest jo el veig allà a PortAventura fent...
Home, pensava que els Jocs Olímpics, tio, però què és aquesta mediocritat?
No, però vull dir, el teatrillo que fan allà a PortAventura jo l'hi veig allà fent d'equilibrista, no? Aquestes coses traient-ho molt bé. Bé, ja que has tret el tema de la seqüència dels títols de crèdit, pues, seguim amb aquest tema. Què us ha semblat? Perquè aquí hi ha hagut un canvi de tema musical, una coreografia nova, i jo he de dir que la primera vegada em va costar, perquè era com que tenia molt integrada...
A mi em va encantar des del primer moment. Va, és que a mi m'agrada molt el ball, eh?
Sí, però és com que jo sentia, veia aquella intro, aquells moviments, i era com que la cançó no m'encaixava perquè tenia molt interioritzada la primera temporada. La segona vegada ja em va passar menys. I a partir de la tercera és que hi ha cada vegada més. I he acabat la sèrie pues, molt amunt amb el tema, amb la coreo, i que ja està. I ara no em sé imaginar-la amb cap altra, no? Fins i tot em costa imaginar la de la primera temporada, que era molt bona, però és com que a poc a poc. O sigui, m'ha anat entrant a poc i arriba un punt que dius, hosti, que bé. I...
Ai, no, a mi em va guanyar de primeres, i a més la cançó és de Foxy Shazam, és Oh Lord, i està, mira, el líder de la banda diu que també li va costar escriure-la i la va escriure just després del naixement del seu fill, Julian. D'aquí, Julian. Mm. És un món famolenc, no? Diu la cançó, és un món que et devora, però tot i així, has nascut i estàs aquí, no?
I'm gonna be honest, I haven't always been discriminating about violence. But lately I've been coming to terms with the trauma I had as a kid.
Here we go.
Is that popcorn still here?
My brother Keith dying in front of me.
Oh my God, dude. You love popcorn.
The culture of violence imposed by my father.
It's low on calories. Plus, my butt's been getting really big lately, so...
I don't want to be like that.
Dit això, comentem algunes coses del repartiment del càsting, que bé, ja hem mencionat molts d'ells. Sí que m'agradaria comentar, per exemple, la presència de Frank Grillo en aquesta segona temporada, que és un personatge que no apareixia a la primera temporada. S'afegeix a l'univers DC a través d'aquesta sèrie de dibuixos animats Creature Commandos, també escrita per el propi James Gunn, que la teniu a HBO Max des de finals del 2024, i aquest personatge llavors apareix a la pel·lícula de Superman, i a continuació el veiem a aquesta sèrie de Peacemaker, no? Que vindria a fer aquest personatge, aquest director interí d'Argus, no? Després, doncs, que tenim el personatge de la mare de Bayo, no? Amanda Waller, que dirigia l'organització la primera temporada, doncs ara és Rick Flagg, sènior, que a més té aquesta vendeta de venjança perquè el seu fill va morir en mans del Peacemaker, no?
Bueno, és que jo crec que utilitza tots els recursos d'Argus per carregar-se Peacemaker, per venjar-se, no és...
No, està clar que és una vendeta personal que se li escapa de les mans, perquè a Creature Commandos és un personatge bastant honorable i es va negrint, no, amb Superman, i aquí a poc fins que la venjança crec que el va consumint i veiem tota aquesta evolució. Sí que hi ha un petit detall, perquè a Creature Commandos el personatge té el cabell blanc. Aleshores, si l'heu vist a Superman i l'heu vist en aquí, porta el cabell negre, no? Dius, qui ha passat? Doncs aquí han hagut de justificar, o sigui, a veure, la justificació és una mica així agafada pels pèls, volguem dir, el personatge ara és més vanitós i, per tant, es tenyeix els cabells.
Ah, sí?
Això és l'excusa que ha donat James Gunn per donar aquesta explicació, no? Que...
Però tu, quan mires la sèrie, has d'arribar a aquesta conclusió.
Però no hi ha una escena.
O sigui, no hi ha una escena.
James Gunn pot dir el que vulgui, però clar, això...
Tu sí que veus aquesta evolució d'aquest personatge...
A mi el que em va semblar és que era un pare molt jove.
Sí.
Per tenir per ser pare de Red Flag Junior.
El tema és que ell estava rodant Tulsa King mentre
sí,
estava fent
sí
la sèrie. Aleshores, no Tulsa podia... King, el personatge té el cabell negre i no podia tenir el cabell blanc. Aleshores, no podia anar tenyint
bastant...
de blanc a negre contínuament. I...
És bastant criminal a Tulsa King, el seu personatge.
Sí, sí. Doncs la sèrie de Stallone, per cert. I aquí, doncs, simplement doncs, l'han deixat amb el cabell negre i al final s'inventen aquesta excusa de que per ego i vanitat, que no t'ho expliquen a la sèrie. Però bueno, veient l'evolució del personatge, doncs m'encaixa.
Ja, però l'haurien d'haver vist al lavabo de casa seu fent-se el Jazz for Men.
Importa tant? Pregunto.
No, no. Ja què va? És que no passa res.
No, no, en absolut.
I dintre dels personatges que s'hi afegeixen, comentaves abans, Sol Rodríguez, que fa de Sasha Burdox, que és un personatge doncs, que ve dels còmics i que doncs, acaben fundant doncs, aquesta nova organització, Checkmate, que ja en parlarem quan acabem el programa.
Però has anat al final, ara.
Sí, no, res, només això. Perquè sí que està relacionada amb aquesta organització, però això ve dels còmics de Batman, aquest personatge. I també tenim, per exemple, a David Denham, que és aquest germà en Keith, no? El germà de Peacemaker a l'altre univers, a la Terra 2, que és aquest actor que havíem vist, per exemple, a The Office. I aquí es barregen personatges que venen tots de DC, però
que... tenia
que...
cabells, llavors. Parlant
sí,
de cabells.
Veritat. Sí, 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 ara que ho dius. Sí, sí. Doncs personatge que venia d'una editorial anterior, Quality, que va ser comprada en el seu moment per DC, el mateix doncs, que va passar amb el propi Peacemaker, que venia de Charlton, igual que el Shazam, i que doncs, ho va comprar DC... molts i molts anys, i són personatges que es van acabar incorporant a la seva línia editorial. I a partir d'aquí ho barreja una mica tot, no? I parlant de DC, un dels temes molt importants és, a veure, si tots fem memòria, Peacemaker primera temporada era de l'univers DCEU, per tant venia de la línia Zack Snyder. Aleshores, quan tu resseteges l'univers, en teoria, doncs comences de zero, però no ha estat exactament així, no? Cosa que també ha creat una certa polèmica entre els fans, entre cometes, de James Gunn, que li han criticat molt el fet aquest de has fet un reset a tot, menys allò que t'ha interessat que no féssim un reset, no? Que era el que ell havia fet. És a dir, què és canon en aquest univers? El que ha fet James Gunn i que no contradiu el nou univers que ha creat. Què és l'únic que ha fet James Gunn que contradiu l'univers creat? L'última escena de... el capítol 8 de la primera temporada de Peacemaker, amb aquella aparició de la Justice League, amb un diàleg de tenir relacions sexuals amb peixos entre Aquaman i Flash, que eren la Justice League de Zack Snyder. Aleshores, el tio que ha fet fa en el capítol anterior, i al capítol anterior te trobes la Justice Gang en lloc de la Justice League i un altre moment còmic, però en aquest cas entre aquest Green Lantern i la Hawkgirl.
Hawkgirl, sí.
No? Aquests dos personatges que ja havíem vist l'anterior pel·lícula, l'última pel·lícula de Superman, situats en un moment en el temps anterior a la pel·lícula de Superman, no? Aleshores fa aquesta retrocontinuïtat.
Bueno,
que
i
també,
el germà
doncs...
de James Gunn en Sean Gunn.
Sí, 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 exacte. Que ja també sortia Superman, que llavors
fent
aquesta
càsting,
escena.
Un càsting, no? Per...
Sí, hi ha Peacemaker.
Però això és abans ja de començar...
I clar, ell està escoltant tots els comentaris.
Sí, sí, però abans que anem aquí... O sigui, abans de començar el capítol, tu veus aquesta escena de capítol anterior? O sigui, o a la temporada anterior, que et fan un resum de tot el que va passar.
Sí, sí,
però
sí.
És fals.
Oh, clar, evidentment.
Bueno, és una escena que s'ha recreat, ja està.
Sí, sí, totalment recreada.
Esborro la memòria... i us la torno a fer.
Però molta gent no s'ha oblidat i recorda que aquesta... Bueno, de fet, si vas a mirar la primera temporada, aquesta escena no s'ha eliminat. O sigui, tu continues veient a la Justice League. No sé si ho acabaran fent, eh?
Sí, però sí que es veia, no? Sortien així de...
Sí, però vull dir, ara que han reescrit aquest moment, clar, tu si poses la primera temporada, aquella escena encara hi és, no l'han treta.
Yeah, yeah.
No sé si la trauran més endavant, faran com George Lucas amb les pel·lícules que... eliminen coses, no?, i n'afegeix de noves.
Però jo crec que no cal, perquè ja és Vox Populi, vull dir, tothom ja sap de què va, no cal que t'ho expliqui.
Ara ho sap, però d'aquí 20 anys, quan tu et posis un capítol de Peacemaker, algú que no hagi vist mai, potser li semblarà estrany, no?, veure això. Dic jo, no sé.
No ho sé si tant.
No sé si tant, sí, ja. A mi, jo, ara vaig a un altre tema, a mi... em va deixar molt out el, quan en Peacemaker entra al local on va fer el càsting i surt una noia vestida de conill plorant.
Bueno, és un personatge dels còmics, eh?
Clar, jo desconec, però el saps? Quin personatge és? És Rabbit Girl o alguna cosa així? O?
Deu ser alguna cosa així. No sé si és... Ara és no sé clar, si em confongo amb Marvel, que és la...
A més, un conill, és que clar.
La conilleta blanca, em sembla.
La conilleta blanca, sí. És que clar. És que, en sèrio... És un humor molt...
Hi ha un de Marvel que es diu així, però ara m'estic confonent. No sé si és exactament el mateix.
Ell és hàbil, perquè no li pots retreure res, perquè dirà que ho ha tret dels còmics.
Clar, clar, clar. No, però ho fa ben bé.
Però ho fa portat també cap al moment que vivim, no? Que tu no penses...
Quin poder té, per cert, la conilleta blanca? No el sabem.
No, vale, no vale. Em preguntis. Aquí sí que ja no m'enganxo.
Però aquella...
Si vols t'ho busco, eh?
És de, jo diria, no sé si... És de les primeres escenes, no?, de la temporada,
sí,
aquesta?
Sí, 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 és del primer capítol.
Que també, clar, és una escena bastant ridícula, però molt divertida, clar. És que estan allà amb el botó, que el botó no funciona bé, no? I senten i no senten, i ho senten.
És humor James Gunn, 100%.
James Gunn, sí, sí.
Totalment. Bueno, jo crec que és això, jo crec que en James Gunn ho ha viscut i em fa humor.
En té pinta, eh? Té pinta
perquè
que hagi estat algú viscut.
Perquè això, els càstings i audicions, jo crec, sí. Jo vaig pensar, això ho ha viscut? Ja sigui ell darrere o davant o com fos de la peixera, diguéssim, o de l'audició. I, vaja, que semblava bastant versemblant, tret de potser tot el diàleg, de la Justice Gang aquesta.
Sí, sí, és aquesta entrevista de feina que ha de fitxar, o ell vol fitxar per la Justice Gang, i diu, home, després de... l'heroïcitat que vam fer, no? Vam salvar el món, les papallones, tota aquella història, jo tinc que fitxar pels grans, no? I el pobre no... El prenen encara com una broma.
Sí.
Aleshores, és el que ell li dol. I l'acompanya la de Bayo i és amb qui ell es desafoga, no? Amb ella. Es diu així, conilleta blanca, David? Ara que estàs...
Sí, conill blanc.
Conill blanc.
Sí, sí. No sé el...
La conilleta blanca és la de Marvel, doncs. Uh-huh. Sí, aquí tenim el germà de James Gunn, Sean Gunn, que fa d'aquest personatge Maxwell Lord, que ja tenia un petit cameo a l'última pel·lícula de Superman, no? Que és aquest personatge que financia, se suposa, la Justice Gang,
sí.
Que, fem memòria, en el DCEU, ja a l'anterior univers, ja l'havia interpretat Pedro Pascal a Wonder Woman 84, aquest personatge.
Mare meva!
Sí, sí, si us en recordeu d'aquesta pel·lícula,
sí.
Doncs ja havia tingut la seva...
No és la millor.
No, precisament.
De Wonder Woman.
No.
Per què l'espatllen?
En tot cas, està divertit aquí, jo crec que està bé.
Sí, a més... A mi m'és igual com abans deies, no? Aquestes crítiques que si, no sé, Andolla, o no sé si ho deia l'Ignasi, la dona, el germà, però si és que... Però el germà ja té un currículum d'actor. Vull dir, no és que l'hagis tret de casa i va, vine, que faràs alguna cosa, però és que ho fa fantàstic.
Però si el germà ha col·laborat en gairebé tot el que fa en James Gunn.
Sí.
No, és com les pel·lis d'en Sam Raimi. Ara fa poc he revisat la sèrie, per cert, reivindicar sempre Ash versus Evil Dead, una gran sèrie. Home, si surt sempre, no s'ho pots acusar de treure's el mas. Si han col·laborat sempre de junts, com amb Michael Rooker, que si és un dels seus...
Sí, sí.
Aquí bueno, és com ara li retreguessis en Shyamalan, que no posis...
Però aquí suposo, com que hi ha una vinculació familiar... Bé, això ho hauríem de parlar. Però com que dic perquè a vegades el nivell de talent, però jo crec que Sean Gunn aquí sí que té talent.
Però li han retret en Shyamalan, que per exemple contractés la seva filla per fer un paper?
I tant. Sí, se l'ha criticat. Sí, sí.
Pues molt malament, jo què sé. Sí.
Però bé, és igual, al final és la seva
però
pel·lícula
és,
i agafa
és,
qui vol.
És diferent, exacte.
I cada director agafa qui vol i ningú... crítica, o sigui, a veure, perquè al final...
No són diners públics, recordem-ho.
No.
Jo crec que els directors, no, tenen la potestat de crear l'equip amb el qual tenen més confiança per crear, no, el millor producte possible,
el
i que, llavors aquí...
El que passa sí que és James Gunn, hi ha gent que li té ganes i aleshores aprofita la mínima per criticar-lo, però Sean Gunn, de fet, sortia a les xiques Gilmore, que ja feia aquest paper còmic i...
Sí.
Vull dir que és un tio que porta... Fins
molts
i tot,
anys.
Inclús abans que James Gunn fes de director, ell ja feia d'actor. I allà estan les pel·lícules perquè i sèries en què ho pugueu veure.
Hi ha una conversa de... Em penso que és l'Orson Welles, que precisament parlaven d'això, no? A l'hora de fer una pel·lícula, que a qui preferia tenir, si amics i coneguts o els millors professionals possibles, i ell diu que amics i coneguts, perquè malgrat ser, si no recordo malament, malgrat no ser tan, en teoria, bons com els que podrien ser els millors, podia arribar a assolir els resultats millors que amb els suposats professionals. Eh?
Escolten no sé si... diferent.
I clar, perquè clar, la proximitat també fa molt, no? I pots aconseguir moltes coses, no? I en canvi, treballar amb el millor actor o la millor actriu igual són, creen una distància i són difícils de dirigir o ho fan tot difícil, per molt bon que siguin, sinó molt, no? I ho fan difícil, no? Aconseguir. Jo crec que això també són...
Són maneres de fer.
Sí, exacte, és molt personal.
També és veritat que té de, el càsting, els intèrprets en té per assoliment de mèrits personals. Sí,
a més, si repassem una mica la filmografia de James Gunn, que bueno, dona la sensació que els rodatges han de ser una mica una festa d'humor, de bueno, pinya... De pi... No vull dir que no es treballi i no treballin dur. No.
I exigència.
I exigència. No, vaig per una altra banda, però... Jo crec que sí que hi ha aquest component de crear una família, de crear un grup molt ben avingut, i llavors aquí entra tot això, entra la gent amb qui més confiança tens per fer broma, però per treballar al màxim i treure
mira,
el millor resultat.
Hi ha alguna altra persona que ho fa dintre el gènere de terror, Mike Flanagan, que també sempre treballa amb el seu mateix equip, amb la seva mateixa gent. I...
Bueno, ara hi ha el joc de veure qui, no?
Sí,
que vas sumant.
Ara hi ha el joc, que com que vas sumant ja has d'anar deixant gent fora.
Ah,
però...
mira, aquesta actriu sortia a la sèrie tal clar. Que feia aquell personatge.
Sí. Doncs el món de James Gunn també, perquè molts ja venen heretats de Guardians de la Galàxia, de, a més de pel·lícules anteriors de Guardians, etcètera. No? Vull dir que...
Clar.
Bé, el personatge de Hardcore, que també doncs, ens el presenta d'entrada al capítol, és molt bo aquella consulta que té amb el psicòleg.
Masculinitat
no?
Tòxica. És que, clar, ella fa la cara que faria qualsevol dona que és descol·locada, com, carai, haig de tenir masculinitat tòxica, que estic escabrejada, no? Vull dir que...
Però és molt divertit, és que precisament li digui a una dona que tingui masculinitat tòxica...
Una dona a una dona, o sigui...
És com anar també a contracorrent, no? Gens gana a l'hora de posar el dit a la llaga a vegades d'algunes coses.
És l'exageració, i l'exageració doncs acabes rient perquè és absurd. Què estàs dient? Que al final, ostres, diem les coses com són, està cabrejada perquè està fora, està sense feina. I ella des de... ara ho revisava d'aquests crítics que fan aquestes revisions exhaustives, clar, aquesta la van diguéssim pescar la CIA en 12 anys ja s'entrenava letalment, clar, està ella pobra que necessita treure...
M'ha agradat molt el personatge la de Jennifer Holland, no sé si ja ho he dit.
Sí.
En algun moment.
Però... Ens ha agradat a tots.
No, però especialment en aquesta temporada perquè s'ha demostrat que és un personatge molt vulnerable, malgrat la seva cuirassa no? De dona dura i de ser segurament més, un personatge més dur que en Peacemaker, no? Però això és bàsicament el que m'ha agradat molt del seu personatge, que no ha estimat mai ningú i no s'ha sentit estimada mai per ningú i la primera vegada que això li passa, la descol·loca. I aquesta és el veritable motor del personatge de la segona temporada i això està superbé.
Sí, perquè van als bars buscant que la pallissin.
Que la pallissin.
Però això és el buit.
Però ella també apallissa, eh?
Sí, però al final ella sap que enfrontant-se en 10, per més bona que sigui, la que sortirà perdent és ella. Clar. Vull dir, això ho té claríssim. Però és que ho busca, no? Busca que la peguin.
Això és el buit que té, que ella sent dins seu.
Per sentir alguna cosa.
I com que encara no ho sabem, quan veiem tot això no ho sabem, però ja ha passat, ja ha passat lo del petó, que
lo del vaixell,
ho descobrirem a l'últim episodi, no sap gestionar una cosa tan elemental com és això, no? Estimar i sentir-se estimat. I això m'agrada molt.
Que li reconeixen en Peacemaker, que ell sí que ho sap fer,
exacte.
Però ella no.
Ella
és honesta, és que jo no en sé.
Sí.
Bé, aquí tenim aquest Peacemaker absolutament deprimit perquè no només té aquest problema en Hardcore, que hi ha el petó, el vaixell que circula per allà...
El problema és que està enamorat i ella...
Sí, ella li tenca la porta perquè tampoc sap com
assumir-ho.
Ella
no vol enamorar-se de ningú, diguéssim, no vol ningú a casa, se viu sola
i... Sí, però encara no s'ha dit, no? Dius, què ha passat entre ells dos? Tu no ho saps, i aquest problema que expliques tu. L'altre és, té la família morta, no? El pare va morir capítol anterior...
És ella sola, amb el món, ja està, i té aquest grupet, però clar, no vol complicar-se la vida. Amb... Uh-huh. Clar.
Sí, sí. Doncs això que deia, Peacemaker amb la família morta i l'altre ha fracassat en aquesta entrevista de feina. Uh-huh. Per tant, què fem? Doncs portar-lo als inferns, que és aquesta orgia que planteja en aquest capítol el James Gunn. I és una escena d'aquelles bastant insòlites i jo encara al·lucino com li han deixat fer, no? Perquè, bueno, és una escena força atrevida i, a més, riuten, jo diria, del hero-orgasm de The Boys, no? Allò havia de ser la rehòstia i a mi em va semblar bastant més fort.
Home.
El que veiem en aquesta escena de Peacemaker que
a The Boys. Déu-n'hi-do,
The
Boys també...
Sí, però és tan exagerat, tan passat de voltes, sí, que és que sí. Com és molt irreal. I en canvi això és molt palpable, molt real i gairebé tens la sensació d'estar enmig d'una pel·li porno, no? Aleshores és com... Que Déu-n'hi-do.
Sí, però bueno, jo trobo que també fa una mica el context, no? Perquè ell tampoc hi està mai, el veiem com desconnectat, no?
Clar,
com
això es tracta.
I... Bueno, jo tampoc la vaig veure tan forta. Em va sobtar, eh? Sí que
em va
sobtar.
Més que perquè, a veure, aquest tipus d'escenes, normalment, la cinema, no, la televisió, te les posa, sí, en segon pla.
Pel to de la sèrie sí, però... que sorprèn una mica, és veritat,
sí,
no?
A més, aquí les tens en primer pla. Vull dir, és com l'escenari principal és això i el Peacemaker està de fons pululant sense saber què fer, no?
Sí.
Perquè ell busca l'adrenalina i la vida...
Sí, però tampoc el veiem a ell follar
no,
en cap moment.
No, però ell ha pensat que fent això potser sentiria alguna cosa especial.
O el que vol ell és escapar. O sigui, com que la seva vida és una merda, sí, necessito escapar. I com escapo? Com ho feia abans? Vells hàbits, no?
Clar.
I aleshores torna a lo d'abans, que ja ho havia superat, en teoria, amb aquesta família creada arran de la primera temporada. No? Però això de Hardcore l'ha deixat completament descol·locat,
bueno,
afegit
no
en tota
feina.
La resta.
O
sigui, no té feina, ningú li valora que hagi salvat
una mica
el planeta.
Sí, una mica de tot.
Sí, tot el que dèiem en allà.
L'Emilia no té feina, en Peacemaker no té feina, la de Bayo no té feina, bueno, ha inventat una mena d'agència molt bona, no té feina. Estan a l'atur.
Al final seria la típica escena que s'emborratxa per oblidar, però en aquest cas munta una orgia, no?
Ah, no, ha fet gros.
De l'escena, perquè sí, no sé si en el podcast ell en parla, James Gunn.
I tant, i en parla justament en aquest, quan parla d'aquest episodi, porta, i ara em sap greu, pensava que me l'havia apuntat, Ignasi, però el productor, que és Calvin, no em sé el cognom...
Calvin
que és,
Klein.
No. Aquest és un altre. No sé si fa tan bona olor. És el productor que ha estat molt, molt en els rodatges amb en James Gunn i que ha estat el productor amb ell de Superman amb 4 projectes i, a més, treballa en plantilla, diguéssim, dels estudis de DC. I en James Gunn deia, però sisplau que no vingui avui al rodatge. Allò es veu que, que el va intentar despistar en els estudis, però no, la va veure tota l'escena i diu que es va fotre les mans al cap, però va dir, mira, si ho fan James Gunn serà per algun motiu i sí, n'ha parlat, diu, la vaig veure tota, la vaig veure com rodaven i bé, em va sobtar perquè diu, clar, jo vinc d'una època en què els nusos, els culs, no a televisió,
sí, sí,
no sortien d'aquesta manera.
No, es veu un allà ballant amb pilotes en primer
plano. No es
podia. Que tampoc és que sigui una persona excessivament guapa, que hi ha de tot, eh? Allà hi ha gent guapa, gent lletja, gent prima, gent grassa, vull dir que...
Però ja
és un poti-poti de tot.
És una escena que ja es veu que és una exageració, eh? No té un component...
Eròtic,
sexual.
No,
és per fer la, és per fer això, per marcar que aquest tio s'ha fotut una orgia. Però bueno, a mi... Potser personalment m'hagués faltat veure-la allà ni que fos en un pla mig fent veure que està follant. I allò...
Bueno, està una
però
mica trist,
allà,
no?
Ella està allà
clar, però
intentant
que...
drogar-se com passant una
clar,
mica de l'orgia. O sigui...
es tracta que el vegis que dius ni això és capaç d'aixecar-li la moral, no?
Correcte.
Que... Bueno, és el que expliquen ells. Que de fet, en aquest podcast hi ha un moment que el comparen amb Tom Cruise com a Ethan Hunt i pensava, ostres, que sempre busca l'adrenalina, no?
Ja.
El personatge.
Sí, però de
no
manera és diferent.
Bueno, en Tom Cruise també apareix amb una orgia.
Bueno,
és
una altra pel·lícula,
és una altra pel·lícula. Aquella amb un significat eròtic molt alt.
Sí.
Però aquí, clar, ja aquí és... Jo crec que és una orgia una mica real, no? Vull dir, tothom allà enredat amb els altres ja passats perquè els veus ja així com ha sortit el sol, diguéssim, i el...
Bueno, això que parla, ja és el següent capítol, que veus l'endemà, no? Tota
l'endemà,
la gent tirada
tot tirada als sofàs, en fi, és...
Bé, diu que no va posar cap problema, perquè com que ja ja està no, acostumat.
No, si estava allà el productor mirant.
No, no, si venen de fer Joc de Trons. Al final sí, això és una cosa, és una cosa de nens, també. No has fet Joc de Trons, vull dir que...
Aquell dia els productors estaven tots a primera fila, no?, mirant.
Sí, bueno, sí, devia ser les gravacions, perquè es veu que ho explica, això sí que ho ha explicat gens gana, el dia del rodatge, doncs hi havia la gent necessària i, sobretot, parla de l'existència d'aquesta figura del coordinador d'intimitat, que ell afegeix que és el millor que els ha passat als cineastes, perquè d'aquesta manera com que es despreocupen i hi ha algú que es fa càrrec de que ningú es sobrepassi i que tothom faci el que hagi de fer, no? I...
Pues devia anar boig.
Sí, home,
perquè...
Bueno, perquè, home, perquè no ho van gravar tot de cop, imagino que devien anar gravant diferents moments. Com una coreografia, al fi al cap, això és una coreografia més...
O sigui, permeteu-me, però estan fent una energia... No entenc el... què pots fer i què no pots fer. Joder, és una orgia, és que...
Bueno, ja ho sí, entenc. Sí,
però... O sigui, està escrit, no? És una orgia, però correcte, no li pots tocar aquí, no pots
allà,
fer això...
Ni...
No pots...
Exactament.
Suposo, no?
És sí, això, és això. Ah, hi ha una persona que comprova que realment pues, es faci tal com s'ha pactat.
És allò, vas amb la llibreta, check. Així, check. I t'estrempes total.
Bueno, sí, sí, exacte.
En fi, que llavors també tenim aquest portal, no? Aquests portals que estan allà, que ja venen de la temporada anterior, no?
Sí, però aquí tenia... ens expliquen millor, no?, d'on ve. Surt aquesta mena de casc o ja havia sortit a la temporada anterior?
Sí, això ja ve de la temporada anterior, diria, no? Sí, sí. El que no quedava clar és si tu podries transportar o no, que aquí sí que veiem, no?, que pot treure, que ell ja sap com funciona,
sí,
però vaja, tot això ve del pare, no? I veiem, jo que sé, aquest alien que caça rates.
Sí, per què això? És molt raro.
Sí, això sí. James Gunn ha explicat que volia fer com el veí aquell emprenyós de la primera temporada, però el mateix, però en aquell context, no? Aleshores,
però aquestes
allà...
rates no són de la Terra.
No, són d'una altra dimensió, però hi ha aquest alien que les va recollint de per allà. Aleshores, quan s'escapen les rates, el tio les va recollint. I és el veí que t'emprenya, que te trobes i que
sí. Home, no ho sé, et fa preguntes... Però un veí que s'emporta les rates, poder...
Bueno, ha volgut reproduir lo del veí que ja havíem vist a la primera temporada, portar-ho en aquest context més fantàstic.
En tot cas, crec que està molt ben explicat, això dels laberints, aquesta porta que porta altres dimensions, etc. Està molt ben portat, molt ben explicat i no queden dubtes, així com a la primera temporada quedava, no?, allò una mica penjat, a veure... Com és que aquest tio té aquests poders o té aquest equipament? Però si, a més, és un sapastre, no? El pare i tal. Sí. I ara descobreixes...
Com podia ser que ell inventés això, no?
Exacte. S'ho van trobar, no?, de casualitat, s'ho van quedar, en van fer ús i ara... I clar, ara encaixa tot més i està molt ben explicat. De fet, està més ben explicat que Superman, perquè com que més o menys és el mateix, Superman queda una mica allò...
El
no?
túnel...
Això de butxaca,
sí,
no?
Sí, sí.
Aquesta trama de Superman queda una mica així difosa i aquí, clar, també és veritat, és una sèrie, no? Tens més espai i queda molt més ben explicat. La qual cosa ajuda a Superman, ajuda a entendre més coses de Superman, no?
Sí.
Que només volia dir que l'alien que caça rates és en Dorian Kingi, que si el busqueu, fa coses d'aquestes. Es vesteix d'alien
i caça rates.
I caça rates. Vull dir que té un currículum també molt interessant. El que passa és que mai el l'identificareu perquè gairebé sempre surt caracteritzat amb alguna disfressa, molt
Dorian?
Maquillant. Kingi, Kain.
Ah, sí, sí. Ja l'he vist de caça rates amb algun... Fa aquests personatges així,
sí,
no? Mascarats.
Sí, sí, sí. Crec que sortia el llibre de Boba Fett a la sèrie.
Ah, ja. Està bé, curiós. Bé, descobrint aquest univers, aquestes portes que va obrint, troba aquesta altra realitat.
A mi m'agrada molt aquesta idea,
d'anar obrint portes. Aquesta és com
molt
gràfica, no?
Sí, jo crec que...
Molt entenedora, que deia en David. Al final és...
Jo crec que seria perillós, que el tinguéssim, però...
Hi ha una petita curiositat aquí que es veu que...
Però quan parlarem de quan l'obren el sòtan del Vigilante i la coca...
Ui, encara ens queda que això acaba al final.
Boníssim.
De totes maneres, hi ha una petita curiositat que es veu que James Gunn, que és molt cachondo, i Ryan Reynolds, que és l'altre cachondo, havien parlat de... Escolta, i si fem que obre una porta Peacemaker i surt Deadpool... I fem la broma i es tanca la porta. I es veu que estaven tots dos bastant d'acord a l'hora de fer-ho, però, clar, això implicava una qüestió de drets legals Impossible.
Despatxos, yeah. Despatxos, tema de...
No, és una cosa, és Marvel...
No hi ha cap gabinet d'advocats no. Que ho pugui fer.
Tot i que Marvel i DC sí que col·laboren de manera editorial en els còmics i doncs ara han obert una nova línia de crossovers entre personatges i jo què sé, hi ha el Deadpool Batman ara mateix, no? Això en cinema, televisió és molt més complicat, hi ha molta pasta pel mig i això no ha estat possible, però es va arribar a parlar la possibilitat de fer-ho.
Aquest ha estat bé. A mi m'agrada molt quan comencen a explorar, no? L'exèrcit s'ha fet càrrec d'aquestes portes, no? Del portal aquest, i comencen a explorar els altres mons. Em m'agrada bastant això.
Aquest és l'últim episodi.
Ara sí que heu saltat.
Ja, perquè és que volem saltar.
Bueno, estàvem parlant... Bueno.
No, però abans d'això, a veure, ell va allà, es troba la seva família i accidentalment s'acaba matant a si mateix, no? Que és una escena també molt... Molt dura, gràfica, i no només matant a si mateix, sinó que s'ha d'esquartarà a si mateix, amb l'ajuda de Vigilante, que Vigilante això per ell és com un divendres a la tarda,
sí,
no?
Sí, cap problema, això.
Que em fa moltíssima gràcia. Però ell se li queda unes cares, no? Allò que dèiem, la interpretació de John Cena, també en moments d'aquests de, hosti, estàs allà, ets tu, t'has de tallar a trossos...
A tu mateix,
eh? Sí, el mata, però també d'una manera accidental.
Sí, sense voler-ho, sí.
No és la idea de matar-lo.
No, perquè el vol tornar, però l'altre és un boig.
Després
clar,
ja...
tu no ho saps perquè és així, no? També, l'altre Peacemaker.
Clar, no saps.
Però, clar, en teoria sembla que vingui d'un món ideal, perquè ell el primer que veu és, hosti, el pare és viu, el germà és
bueno,
viu.
I a banda el pare se li adreça d'una altra manera, no
sí.
Té l'actitud del pare
no,
que tenia ell.
No, tenen una bona relació, els tres, no? Aleshores dius, ostres, és el seu aparentment món familiar que ell desitja, no? Aquí és quan se li comença...
Clar,
a despertar
aquesta
campaneta.
I...
Sí. Però clar, apareix el Peacemaker autèntic d'aquell món i el que el vol és, sense fer preguntes, rebentar-lo. El que acaba rebentat és l'altre.
Però és una escena molt curta, eh?
Sí,
molt
sí.
Molt ràpida.
Sí, perquè tampoc tenen temps de parlar, perquè si haguéssim
pogut
parlar...
N'haurem de parlar, de la vestimenta del Peacemaker a la Terra 2.
Bueno.
Una mica cantón, eh? Una mica fantasmón.
Ja és això, no?
Bueno, per diferenciar, clar, i per marcar les personalitats diferents. Però...
Amb la moto... Les camises aquestes ben ajustadetes...
Bueno, ell al principi se sent còmode, eh?
Sí.
I tant.
Se sent molt bé,
és molt ridícul, però està molt bé. Clar. És com, bueno, tens un altre... Ara, amb un estil nou, em sentiré una persona nova, no?
Nova, clar, sí.
Bueno, hi ha gent que es dedica a això i cobra per això. Sí. Canvien l'estil, te canvien l'aparència i tu canvies l'autoestima.
Molt bé. Doncs, passada aquesta escena de l'esquarterament i tot plegat, també tenim una escena molt divertida.
Però, sisplau, l'Adrian Chase, que és el vigilante...
Sí.
Com s'esforça per ser amic del Peacemaker, que és que a mi em fa molt de riure aquest personatge.
És boníssim. Sigui... Home, és que l'actor aquest de Freddy Stroma és un descobriment brutal.
Té aquesta cara de noi bo, però després diu unes bestieses i a més és allò, el col·lega pesat que...
I li posen aquestes ulleres que certament, o sigui, fan semblar una mica psicòpata, podria dir de manera...
No, home, no, psicòpata no, estudiós, no?
És un desequilibrat, eh?
No, però si veieu, per exemple, la sèrie aquesta de Jeffrey Dahmer, no? La Jeffrey aquesta de Jeffrey Dahmer que porta aquestes ulleres...
Sí, ulleres metàl·liques, no? De muntura metàl·lica.
Jo crec que intenten equiparar-lo a Jeffrey Dahmer perquè tu vegis la imatge d'un assassí psicòpata, no? A darrere d'això que...
Ostres, a mi, bueno, se m'ha escapat això, perquè no...
Sí, però si fixeu-vos-hi, però que de fet ho és, vull dir, perquè al final el tio està una mica volat.
Jo pensava que ho volíem fer perquè sap tantes coses que no les sap de veritat, anècdotes sobre...
Animals.
Mussols,
m'encanten les converses que té amb l'Economos sobre...
No sé, hi ha cardaixos,
aranyes, no? I a més parla sense tenir ni punyetera idea, perquè diu, vaig fer unes preguntes a veure si les saps.
Pregunta'm el que vulguis, no?
Sí, pregunta'm el que vulguis, però no en té ni idea. Vull dir que al final acaba enganxant amb tot.
Bueno, però hi ha un moment que diu, les aranyes fan llet. Doncs això és veritat.
Diu, fan llet? No. Diu, sí. No, va, en sèrio?
Ell mateix, no?
I era un expert.
Molt bé. Doncs fins aquí Peacemaker, temporada 2. David, moltes gràcies una vegada més.
A vosaltres i fins la propera. Peacemaker o Superman
o el que
faci
falta.
Exacte.
Va, una forta abraçada. Anem a acomiadar el programa.
Apa, adéu.
Adéu.
La setmana vinent seguirem amb més sèries. Folreu la vostra habitació en paper film perquè, si no, us esquitxareu de sang. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Keep on keeping on. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.